Després d'una setmana polaritzada per un partit de futbol que ha donat moltes alegries, per cert, arriba el cap de setmana. Increïble la dimensió que té el futbol d'alt nivell. Tot s'atura per un partit. Ho hem pogut veure i viure aquesta setmana. Sabem que les maquinàries no té la dimensió d'un Barça-Manchester, però per a nosaltres té la seva importància, que no és poca. Bona tarda a tothom. Comença aquest espai magazine, les maquinàries, a Ràdio Falset, que té com objectiu fer-vos passar una bona estona. El dia 1, el dia 1 de juliol a Reus, a la Sala Novo, actuarà el músic bretó Jan Tiersen. Començarem el programa amb una cançó de Jan Tiersen, aquest músic bretó francès nascut a Brest i que s'ha fet conegut per les bandes sonores de les pel·lícules Amélie i Goodbye Lenin. Tot i el tipus de música que podem escoltar a les bandes sonores, Tiersen sempre s'ha caracteritzat per les seves composicions pop-rock, amb la manipulació de diversos instruments, un piano de joguina, el baix, el violoncel, el violí, entre d'altres instruments. Ha publicat durant la seva carrera un total de 13 àlbums. Un d'ells és aquest anomenat, el podríem traduir així com Les retrobades. Aquesta és un exemple de la música de Jan Tiersen. La cançó es titula Kala. Jan Tiersen, que actuarà el proper 1 de juliol, recordem-ho, a la Sala Nova de Reus, obrint una gira que farà per diverses ciutats de l'estat espanyol. Reus és l'única actuació que farà a Catalunya. Sobre música parlem sovint amb el Josep Maria Donadeu aquí a les Maquinàries. Fem sempre apunts biogràfics sobre músics, intèrprets, grups que valen la pena. Apunts biogràfics interessantíssims.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
El grup Lone Start és el grup protagonista avui d'aquest repàs biogràfic que fem regularment amb el Josep Maria Donadeu. Com sempre, disposats a explicar coses, detalls de la vida dels grups i de músics en general, avui Lone Start hauríem de recórrer un tòpic i dir que es tracta d'un clàssic dins els clàssics.
Doncs sí, és una banda que en el nostre país va obrir el món a la música en castellà especialment i sobretot va aconseguir trencar aquest sistema quasi bé i en perdó mafiós de les discogràfiques espanyoles que volien no fer grups propis sinó imitacions de grups estrangers amb la senzilla raó de vendre discos i res més que vendre discos.
Tot va començar arran de la influència que li va suposar a Pere Gené un viatge que va fer a finals dels anys 50 a Anglaterra. Allí es va trobar amb l'eclosió del rock and roll.
Efectivament, el Pere Gené, Pedro Gené, en aquell moment, perquè tots els Peres eren Pedros, que era un fan de la música. Ja des dels 8 anys, els seus pares li van posar un professor, una professora de música a casa que li donés lliçons, que li posava 3 lliçons al dia per fer pràctiques i ell deia que no era prou, que en volia 8. Després, a l'any següent, el va apuntar al conservatori. En els 16 anys ja es dedicava a fer gires per tot Espanya durant concerts de piano. Mentre feia això, es va dedicar a treure's la carrera del professorat mercantil i va arribar a ser ajudant d'una càtedra a l'Escola de Comerç. També li pagava l'esport, esport d'èlit i de competició, va arribar a fer competició i, degut a la seva feina de professor mercantil, va tindre que anar a Anglaterra. I clar, allà va descobrir una música que aquí a Espanya no sonava gaire, només eren uns nuclis molt reservats, molt reduïts, i que això li va impactar molt, li va impactar moltíssim, sobretot el Elvis Presley. Uh-huh. I això el va fer decidir de tornar aquí a Espanya, juntar gent que sapigués música, no volia quatre replegats, sinó gent que sapigués música, i es va muntar aquest grup.
Pere Gené va contactar amb vells amics i va formar, doncs, Lone Star. S'incorporaria també un guitarrista holandès, Willy Knapp, no?
Exactament.
En plan espontani.
Exactament, el Willy Knapp va sortir un dia així de bones a primeres, suposo que a Barcelona això dels holandesos ja comença a ser una cosa habitual, uh-huh. Però és que era molt curiós perquè a part del holandès també hi havia un madrileny, el Rafael de la Vega, que tocava el baix, també hi havia el Enrique Álvarez, que era d'Albacete i tocava la percussió, la bateria, com hem dit, i després ell, que amb una veu portentosa, segons els crítics de l'època, a la veu i, lògicament, a la composició. Després, més endavant, el Willy Knapp va marxar de la banda i va entrar el Miró. El Miró era un tarragoní que també tenia carreres de conservatori, de piano i no sé quantes coses més.
Mm-hmm. Ben aviat graven el primer disc, ens trobem a l'any 1962. El disc inclou el primer rock en anglès gravat a l'estat. Hi ha canvis de la formació, crec que també Enric Fuster deixa el grup.
Doncs sí, el 1961 van fitxar per Emi Odeon, però clar, una de les condicions que van imposar, com hem comentat abans, que tenien que fer versions d'èxits de grups estrangers. En aquell moment l'Emi tenien els Beatles, tenia els Beach Boys, tenia els Animals, tenia els Manfred Mann, tenia tota aquesta gent, inclús els Hollies, i clar, ells van decidir que, com que tenien els drets de les cançons, pues, aquests senyors podien cantar en castellà les mateixes, segur que eren èxits, i així venien molts discos.
Va, vinga, escoltem alguna cosa de Lone Star.
Mira, podríem posar el que per mi és la filosofia de la banda, aquella història que explica per què estan ficats a la música. És un disc que es va titular Adelante i és la cançó que donava títol.
Yeah. contarte algo del grupo Lone Star. Empezamos un día en una cava de jazz. Mucha gente cada noche, poco dinero a ganar. Cuba libres de Ginebra y amigos de verdad. Un día llegando a casa, casi amaneció. Alguien me estaba esperando. Tuve un pequeño sermón. Oye, vas por mal camino. Sí, tal vez tengas razón. Pero mi vida es la música. La llevo en el corazón.
Segur d'un referent important a la trajectòria de Lone Star.
Doncs sí, és una cançó que, és que expressa tota aquesta filosofia. Mm-hmm. És un disc de quan ja van poder gravar el que ells volien en el moment que volien, i com heu vist, això és una gravació en directe, gravat en públic, i lògicament un local devia ser bastant petit perquè no fan gaire soroll.
Però hi havia bon ambient, segur. Amb una cançó que es converteix en el sisè senzill, es converteixen en número 1 a diversos països de Sud-amèrica. La cançó és una versió, La Casa del Sol Naciente.
Exactament. Bueno, hem de remarcar una cosa molt curiosa, i és que els Lone Star no gravaven singles, ni gravaven LPs, gravaven EPs, Com tu saps, un EP o standard play són aquests singles que tenien dues cançons a cada cara. I sempre van estar gravant EPs. Des del primer moment eren tot EPs i sempre hi havia versions de cançons de grups anglesos. I, per exemple, hi havia, com tu has comentat bé, la cançó que van cantar ells com La Casa del Sol Naciente, el The House of Rising Sun, que és una versió dels Animals, que va ser molt curiós perquè va vendre més discos aquí a Espanya que els propis Animals i que a Sud-amèrica va picar molt fort. Inclús a Venezuela va arribar a ser el número 1 de ventes del país en aquell moment.
Es troben amb els The Animals, la gent de Lone Star es troben amb aquesta formació i graven una altra cançó que també es convertia en un èxit, Comprensión, no?
Exactament, van gravar Comprensión, que és el Mission, que és molt complicat aquest títol, en Don't Let Me Misunderstand, i també van gravar una altra cançó anteriorment que era el Yo Lloro, amb títol anglès I'm Crying, que també era una versió dels Animals. I la discogràfica, que com hem dit, en aquella època tenien molt de poder, quan van vindre els Animals a actuar aquí al Palau d'Esports de Barcelona, van fer que els Lone Star fossin els taloners de la banda i van tocar amb ells, lògicament.
Uns mesos més tard, hi ha més canvis a la formació, entre Àlex Sánchez, marxa Joan Miró. Això només duraria uns mesos, ja que Joan tornaria substituint el mateix Àlex. L'any 1976 publiquen el primer àlbum, Antologia d'un Conjunto.
Exactament. Bé, hem de remarcar una cosa molt curiosa, i és que van gravar aquest disc, però no el van gravar per Emi Odeon, o sigui, l'Emi Odeon encara no confiava plenament amb ells i van fer que gravessin per La Voz de Su Amo, que era, diguem, la filial de la discogràfica. I efectivament van gravar aquest primer LP i va tindre més èxit del que la discogràfica pensava. I el que era millor de tot és que en aquest LP van incloure la primera cançó composada i feta pels Lone Star, que era una cançó que es titulava La Leyenda. Havia sigut la primera pica en Flandes, que dirien els espanyols.
Cançó que podem escoltar, eh?
Podríem escoltar-la.
Desierto, un hombre partió, iba contento a ver a su amor, mas la arena sus ojos cegó y con el viento su cuerpo cayó. Con el viento su cuerpo cayó. Arrodillado rezó una oración. Ver a su amada le pidió al Señor. Ya esperaba tras el ventanal, día tras día, alguna señal. Nunca supo que aquel que llamó dijo su nombre y luego murió. Dijo su nombre y luego murió. Y la leyenda lo cuenta así. Ella lo espera por si ha de venir. Ella lo espera por si ha de venir.
Seguim parlant de Lone Star. De forma paral·lela creen una formació de jazz, actuant en diversos llocs i publicant també Lone Star en jazz. També per aquestes dades es graven cançons com Amicalle i Lila. Pere Gené participa en un festival designat per Televisió Espanyola, el festival NOC, no?
NOC, una paraula bastant estranya, i com que la pronunciació alemanya no se'n dona gaire bé, exactament no... Mm.
Diem Noque.
Noque, queda força bé. Doncs sí, com hem comentat ja, Pere Janer tenia molta qualitat musical, molta influència en el món de la música i estava considerat en aquell moment un dels millors cantants solistes del país. La raó que va impulsar a Televisió Espanyola a convèncer-lo de que anés a actuar en aquest grup, en aquest concert, perdó, sense el grup, o sigui, tenia que anar com a cantant solista.
Ens trobem a l'any 1969, es segueixen gravant discos, es grava la trilogia, hi ha més canvis de la formació, el grup fa una important gira per Europa.
Exactament, i la trilogia és una cançó molt curiosa perquè diguem que és quasi una protesta en contra del sistema, i el Pere Janer va definir la cançó com la canción más antiverano que se puede hacer en estos momentos. Suposo que estava referint a coses com el rayo de sol de los diablos, l'Eva Maria o qualsevol d'aquestes cançonetes que sortien, que duraven 3 mesos, venien molts discos i després desapareixien a la història.
La cançó, la trilogia, l'escoltarem després, no? Primer, Miquel.
Sí, jo m'agradaria remarcar que per mi és la millor cançó de Lone Star, per
quina,
mi
quina?
És la que més m'agrada, la de Mi Calle, i per això t'he demanat que la posessis a continuació, remarcant que, és com tu has dit, l'any 1968 és quan van editar grans cançons com La Fiesta, Vieja Estación, El Thinking of You, però sobretot aquesta, Mi Calle. Na, 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 na.
Aquesta és la cançó Miquel. Seguim parlant de Lone Star, fruita d'aquesta gira per Europa, publica en Spring 70 i 3 anys després, el 72, Lone Star graven més cançons, Chica Solitària, My Sweet Marlene, publiquen l'àlbum Pájaro de Fuego, però l'àlbum més venut del grup sembla ser Adelante Rock en Vivo.
Exactament, que és el que hem escoltat fa un moment, la cançó que hem posat era precisament d'aquest Adelante Rock en Vivo, i hem de remarcar, com ja hem dit abans, que ara es nota realment la banda en si mateix, i és quan està gravant LPs, perquè fins ara havia gravat EPs, a partir del 68 havia gravat singles, però realment LPs, el que és un LP, només n'havia gravat fins aquest moment 2. Ja es veu que la Emi Odeon ja comença a confiar plenament en ells, i és quan comencen gravar aquests vinils. Però el més curiós, per exemple, la versió que jo tinc de l'Adelante Rock en Vivo no pertany a la EMI, és una discogràfica petita que va comprar els drets i el va editar en l'any 77-78, que és quan el vaig poder comprar jo en el seu moment, però que ja l'EMI no sortia per enlloc. A més, és que el disco no tenia cap mena de crèdit, no tenia més que els títols de les cançons, una portada raríssima, que es veu una mà amb dos ulls d'aquests de vidre, deuen ser, o sigui, una portada raríssima, sense només que el nom de la banda i els títols de les cançons i res més absolutament.
Toquen en un portaavions, també toquen al Palau de la Música, la direcció del Palau no veia bé que toqués un grup de rock. Ens trobem ben bé a mitjans dels anys 70, el grup signa un contracte amb el segell discogràfic Diresa, tema que acaba malament, no?
Doncs sí, o sigui, fa una història raríssima, però ja sabem que fins a que va sortir lo de la movida madrilenya i les noves discogràfiques, aquí a Espanya les discogràfiques eren autèntics tirans que imposaven la seva llei en els grups. I sortint del tema, podem només tenir que recordar els Barón Rojo, quan van sortir en el seu moment, que van fitxar per CBS, i CBS els va contractar, però els va tindre allà esclavitzats i no els va deixar gravar absolutament res, fins que va acabar el contracte i els van deixar anar. Per la raó a la qual els Barón Rojo es van venjar gravant la cançó Con Botas Sucias, que Con Botas Sucias CBS, em sembla que podia absolutament tot.
Fitxen per Diplo Records, el Salón Star fitxen per Diplo Records, amb el qual graven l'LP Síguenos, aquí s'inclou la cançó La Oveja Negra, després fitxen també per Fònic i graven Horizonte. A principis dels 80, Salón Star toquen una festa del Suc amb Eric Burdon, setmanes després Alex Sánchez i Pedro Gené, o Pere Gené, es queden sols.
Efectivament, o sigui, és aquest continu moviment que hi ha hagut dintre de la banda, d'entrar, sortir, gent que se'n va, gent que torna, és una cosa molt curiosa, suposo que és qüestió de personalitat, i hem parlat que són persones amb un nivell cultural i un nivell de nivell musical molt gran, i suposo que deu ser difícil compaginar dues voluntats tan fortes com la de Pere Gené o, per exemple, el Miró, que també es veu que era un geni al piano.
Tornen a gravar per un altre segell, més canvis, fitxen per Auvi, graven Viejo Lobo, destaquen temes com Hijos del Rock and Roll, a partir d'aquí fan un descans, però reapareixen l'any 96 i publiquen un nou àlbum, Hacia el Futuro, un futur que converteixen en una actuació en el Grec, amb Manolo García, Rosendo, Loquillo i altres.
Efectivament, aquí van demostrar que una vegada més que Lone Star no eren només una banda del passat, sinó era un vincle o una unió, o sigui, ajuntant-se amb les noves generacions musicals, els que realment suposo que van reconèixer el seu moment que havien estat influïts per la música de Lone Star.
Escolta, et sembla bé que marxem amb la trilogia?
Escolta, podríem escoltar aquesta trilogia com la canció més antiverano que s'hi puede hacer en estos momentos.
Gràcies, fins una altra.
Fins ara, que vagi bé.
Sé, yo sé que un día el Señor creó mi cuerpo. También me dio la voz para hablar en el silencio. Él hizo la luz y después me dio los ojos. Creó la forma de una mujer, pensó en todo. No quiero ojos para ver lo que han de ver. No quiero cuerpos y después ha de morir. Solo el amor me hará vivir. No quiero chicas que después se han de pagar. No quiero voz para que así pueda mentir. Solo el amor me hará vivir. Na 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 na.
A les maquinàries passem revista a tot.
i una tercera etapa per Síria amb el Santi Nogués. Hi ha moltes coses per explicar d'aquest interessantíssim país. Santi, què tal? Una tercera etapa per Síria.
Sí, 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 una tercera etapa. Mm. I haurem d'anar una miqueta rapidets perquè queden moltes coses per explicar. I per tant, doncs, ja ho voldria que aquest fos ja l'últim dia, l'últim programa, en aquest cas de Síria, no?
Ens vam quedar a Apamea?
Sí, o sigui, entràvem a Apamea.
Sí, sí.
Apamea és una d'aquestes ciutats romanes, dic romanes, però en realitat va ser fundada per un general d'Alexandre el Magne. Va ser fundada per Seleuco. I el nom de Pamet, com tu ja em comentaves l'altre dia, és el nom de la seva dona, o sigui que se l'estimava tant que li va donar el nom a la ciutat. Mm. Diguem-ne que a Pamet està a dalt damunt d'un turó permetia una visibilitat molt àmplia de tota la zona i no va ser, diguem, fins que van arribar els romans els qui la van dotar, doncs, de l'espectacularitat que té actualment. A Pamet, si no existís Palmira, seria diguem, la ciutat romana més important de Síria. Però per a mi, tot i que Palmira continua sent-ho, té un encant especial. Potser perquè allí vam trobar amb un noi, un guarda, que doncs, vam fer-se de seguida amics i ell ens va ajudar amb el recorregut de la ciutat. Pràcticament és el Cardus Maximus, que és la via principal, que té 2 quilòmetres, o Idalo llarg, és més llarg que el de Palmira.
Has dit Cardus Maximus.
Cardus Maximus, sí, sí. I de què ve el nom de Cardus Maximus? Doncs precisament aquest noi, mentre anàvem caminant, ens va ensenyar un card, una planta, sí, del card. Mm-hmm. Trenca una fulla i diu, mira't aquesta fulla. I llavors, mira't els capitells. I els capitells, segons ell, o segons alguns, diguem-ne, historiadors, diuen que s'han inspirat amb el card, o sigui, aquelles fulles estan abigarrades, precisament venen de la fulla del card. Mm-hmm. La veritat és que aquestes petites anècdotes que van explicant enriqueixen molt la visita. Doncs, com he dit abans, aquest Cardus Maximus té uns 2 quilòmetres i ells feien una delimitació de quilometratge, per dir-ho d'una forma. Cada 500 metres feien una columna. Llavors, sabies més o menys els recorreguts que hi havia entre una zona i una altra. El recorregut, precisament, de Pamea és molt interessant i torno a referir-me a aquell noi que ens ho va explicar perquè, a part de guarda, va ser col·laborador d'un equip d'arqueòlegs belgues que hi van cada any i cada any estan fent noves excavacions i gràcies a ells ara podem admirar tal com està a Pamea perquè 50 anys enrere no hi havia res, totes les columnes estaven a terra perquè han sofert moltíssims terratrèmols que cada vegada han anat ensolcint molt més tot el que hi havia, no? Doncs aquest noi ens anava anant explicant molts detalls i cosetes que et fa que a vegades una visita guanyi molt més interès. Ens explicava sobretot el terra, que bona part es conserva l'original, on se veuen perfectament el forat o diguem-ne, la mosca que han deixat els carros passant damunt de la pedra. En alguns llocs inclús hi havia uns foradets on els nois o els nens jugaven amb pedretes, amb jocs àrabs, que actualment encara hi estan jugant. Ens ensenyava també que amb les columnes, o sigui, entre les columnes, els frontis, doncs hi havia uns detalls molt curiosos, sobretot molts d'ells de tipus sexual. Hi havia gravats penis, hi havia gravats parts femenines del cos humà, hi havia gravats actes sexuals, etcètera, etcètera. Això, si no tens algú que te'n faci referència, doncs te passen desapercebuts.
Es troba molt lluny de la capital, aquesta ciutat?
Bueno, diguem-ne que està a la meitat del país. Mm. Nosaltres aquí vam anar des de Hama, que vaig comentar l'altre dia, però està a uns 150 quilòmetres d'Alep, que és la segona ciutat del país, amb importància. Els carrers que travessen aquesta via principal, aquest Cardus Maximus, n'hi diuen Decumanus. I n'hi ha concretament, els més importants eren 3, que més o menys coincidien amb cada 500 metres. Allí el treball dels arqueòlegs ha estat molt interessant perquè en altres llocs han fet excavacions que han trobat 4 cultures diferents. Cada metre trobaven una, diguem-ne, una etapa anterior, mm-hmm. des del grec, el bizantí, el romà, etc, etc, no? I quan tens, repeteixo, una persona que et va mostrant tots aquests detalls, la visita es converteix en sí. molt més interessant. Inclús van trobar allí una moneda romana. Curiosíssim. Mm-hmm. Aquest Cardus Maximus acaba a la porta d'Antioquia, que està també molt ben restaurada. També trobem els banys que estan doncs, a la dreta, mirant cap a la porta d'Antioquia. No queda massa cosa, estan en període de restauració, però sí que encara podem veure mosaics i també algunes pintures que s'aguanten com poden amb aquelles parets ja semiderruïdes. Aquest noi en alguns moments es cremava a terra i ens ensenyava mosaics que encara estaven per excavar. No? També ens ensenyava alguna figura, algun treball damunt la pedra que tampoc, si no estàs atent i si no coneixes el tema, que ell ens traia unes herbes i ens anava ensenyant. No era pròpiament per obtenir doncs, un benefici, perquè nosaltres, lògicament, li vam donar una propina. En aquest país, la paraula baixec, pel oient que ho estigui escoltant, vol dir propina, i la sentirà molt sovint, perquè estan molt acostumats que per tot els donin propina.
El fet de trobar una moneda romana, doncs, dona a pensar una mica de que la zona no està molt treballada.
No, en absolut, en absolut. Allí hi ha treballs per molts anys.
Sí.
Ja dic, aquest equip que està fent una feina sensacional perquè bona part d'aquesta columna està aixecada i puguem admirar, doncs, inclús ja la columna votiva, aquesta, no l'han aixecat aquesta columna, però es veu la grandiositat que havia de tenir i el prestigi que havia de tenir la ciutat de Pamea, que en el seu moment era també un pas de caravanes, era un centre comercial d'intercanvi junt amb Palmira, o sigui que aquestes ciutats s'unien entre si.
Mm-hmm.
I bueno, també dintre de Pamea hi havia un teatre romà, que es considera que havia de ser el més gran existent, però actualment pràcticament no queda res perquè la gent del lloc l'han utilitzat com a pedrera, anant tallant la pedra sí. i han tingut en compte en absolut doncs, la importància que tenia el que estaven fent.
Vaja.
Com ja vaig comentar l'altre dia, Síria és un escàndol la quantitat de restes romanes, anteriors als romans bizantines, etc etc que es troben i que, clar, passa una migueta de tot això.
Molt bé.
Marxem de Palmira. Llavors...
Ens anem, eh?
Sí, ens anem cap al castell de Saladí. Aquest castell en vam estar parlant una mica l'altre dia, o almenys el vam anomenar.
No es troba gaire ben conservat, no?
No es troba gaire ben conservat, però realment és un castell espectacular. Allí, o sigui, a través dels programes hem comentat de visites a diferents castells i a vegades dius, bueno, un altre castell, però aquest castell val la pena de visitar-lo, precisament per la zona on està. Així com molts dels altres castells estan en zones molt poc poblades d'arbres, aquí està, diguem, amb uns penya-segats impressionants que fan que tingui una singularitat. Potser no és el més bonic. El que em deia Laurens d'Aràbia va dir, diu, crec que és el més sensacional en construccions de castells que he vist mai. Això ja ho vol dir tot. Els croats, quan van arribar allí, el castell ja estava pràcticament construït, però van veure una zona que podia ser feble, que estava, bueno, que era de roca massissa. Llavors, ells el que van fer va ser tallar aquesta roca, anant obtenint pedres més petites per acabar també la construcció i fins a, bueno, a rebaixar-lo potser uns 28 metres d'alçada, que és molt. Llavors al davant d'on seria l'entrada del castell mm-hmm. van deixar-hi una columna com podem veure a Tarragona, que hi ha amb aquesta cantera romana, que no recordo com se diu, dels que van deixar una columna al mig perquè veiessin doncs, la grandària o la dimensió que tenia aquella pedrera. Doncs allí ho van fer. Però la pretensió d'allí era utilitzar-la com a suport per un pont llevadís. El castell no està en massa bones condicions, però es pot visitar. Lògicament, tot aquests llocs s'han de pagar una entrada. Van fer una visita molt ràpida perquè resultes de que estàvem en l'època del Ramadà, doncs sí. Allí tancaven les 3 de la tarda i clar, vam tenir com una hora per poder fer la visita i vam haver d'anar corrents. El que sí que vull ressaltar d'aquests castells és que construïen uns grans dipòsits d'aigua, unes cisternes, i en aquest cas vam trobar aquesta cisterna en un lloc que semblava realment una església, però no havia estat mai una església. Mm-hmm. Però la construcció doncs, donava a entendre com si ho hagués estat. Després de visitar el castell de Saladí, vam anar cap a un altre, diguem-ne, fenomen molt especial que té aquest país, que es diu les ciutats mortes. Diu, per què es diuen les ciutats mortes?
Són ciutats abandonades.
No? Abandonades, sí, sí, sí. Però és que impressionen, perquè havien de tindre en aquells moments una categoria i una importància extraordinària. La gent que vivien allí havien de ser molt rics, perquè estan construïts amb pedres, cases extraordinàries, amb voltes romàniques. Però bueno, és que no estic parlant de quatre cases, estic parlant era d'un poble, i aquell poble està allí tirat. No inverteixen ni un cèntim. Nosaltres queixàvem...
Aquestes cases les van construir els romans, però...
Bueno, els romans o posteriors als romans. Mm. Perquè, bueno, aquestes ciutats són, les que vam visitar, són Sergilia i Albara. N'hi ha més, n'hi ha 5 o 6 d'aquestes ciutats, però bueno, quan has vist ja una o dues, la veritat és que ja en tens prou per donar-te una idea de la dimensió, no? Aquestes ciutats que estan a uns 2 quilòmetres de la carretera, o sigui que si vas amb un autobús ja has d'anar-hi a peu, diu una nota que vam trobar allà, diu que és, sens dubte, la més inquietant i evocadora de les ciutats mortes. Perquè les façanes, a pesar de que això fa 15 segles, o sigui, ja no era pròpiament dels romans, o era cap al final de l'època dels romans, diu, les façanes de pedra estan netes de terra i de llot i d'herbes, no? I no hi ha ni arbustos silvestres ni malesa, o sigui que es poden anar contemplant perfectament, i el no haver-hi, doncs, la malesa, doncs, no s'ha integrat en les pedres i no ho ha destruït. No puc dir massa coses més, però sí que d'aquestes ciutats mortes han tret uns mosaics que han posat en un museu que es diu Al-Mahra, que allí es pot veure la singularitat i la bellesa i la importància que tenia aquella zona. Vam visitar una altra ciutat que es diu Albara, però en aquesta ciutat no vam tenir la sort de Sergilla, perquè aquí entre les cases, doncs, hi havia, estàvem cultivant oliveres i plantes de lli, llavors era inclús molt difícil poder-les localitzar. Però en la visita de Sergilla ja crec que en vam tenir més que suficient. De fet, hi ha unes altres ciutats, que diuen ciutats colmenes, aquestes són menys interessants, però no deixen de ser curioses. Són unes ciutats que construeixen les cases com si fossin unes petites cúpules. Aquestes construccions les fan d'aquesta manera perquè els protegeix de la calor i els protegeix del fred. Doncs, bueno, ens van convidar a entrar a dintre, van fer doncs, un te, ens van explicar una miqueta la seva manera de vida. Són, diguem-ne, comunitats familiars que, doncs, que viuen dels cultius, viuen del bestiar i, bueno, dels quatre coses. I ara, en aquest cas, també una miqueta el turisme, perquè sempre, doncs, paren la mà amb la seva paraula fàgica, que es diu Maxip.
Maxip. No, et volia preguntar la moneda de Síria, que és la lira, no?
És la lliura siriana.
Sí, la lliura siriana.
Sí, i el seu valor és, diguem-ho en pessetes, que és més fàcil, unes 2,55 pessetes. Diguem-ne, el seu valor ens afavoreix moltíssim perquè amb l'euro estem en franc avantatge. Abans treballaven només amb dòlars. De fet, sí. El dòlar encara és una moneda, diguem-ne, de tassació. L'hotel ens diu, tants dòlars, pots pagar-ho o bé amb dòlars o amb la moneda del país o amb euros, vull dir que l'euro és una moneda també corrent allà i generalment acceptada.
Correcte.
Llavors ja des de les ciutats mortes ens arribem a una de les altres ciutats més importants, la segona importància del país, que és Alep. Alep està considerada, almenys ho consideren, com la ciutat més antiga del món habitada. O sigui que, segons ells, fa uns 4.000 anys i pico que està habitada.
Perquè hem de tenir present que estem parlant de Síria, la cuna de la civilització, no? O una de les cunes de la civilització, no?
I totalment, sí. I en aquest cas, quan parlem d'Alep, és una ciutat també que no ha estat diguem-ne, conquerida per les armes, i gràcies a això es conserven unes ciutats, la ciutat antiga, amb molt bones condicions. I és una ciutat també molt atractiva, però molt atractiva. És més petita que Damasc, i anar, doncs, al casc antic has de recórrer ens van dir que hi havia com uns de 10 a 12 quilòmetres de carrers coberts. Mm. O sigui que anant per aquests carrers costat i costat, tots són bodiguetes. Per tant, és tremendo. Si el viatger vol fer compres, val la pena que primer miri el Zoco de Damasc els preus i després la mateixa mercaderia ho miri a l'Alep. A l'Alep segurament que li sortirà més barat perquè no és ni molt menys una ciutat tan turística com ho és Damasc.
Va ser un important punt de la ruta de la seda, no? Antigament.
Sí, totalment, sí, de la seda, de caravanes. Sí, sí. En aquestes ciutats tenen molts carabassars. Els carabassars, tant n'hi ha a Turquia, en trobem molts a Síria, eren el lloc on posaven els caravaners. Allí doncs, venien els seus articles, intercanviaven, dormien, s'aprovisionaven i seguien les seves rutes cap a moltes altres ciutats, com has dit tu abans, les rutes de la seda, els quatre punts cardinals. Alep, n'hem de parlar una miqueta bastament perquè té molts atractius. Té la ciutadella, que està al vell mig de la ciutat antiga, que és un promontori.
Serà dalt d'un turó, no?
Sí, sí, és dalt d'un turó. Mm. I per accedir-hi has d'anar doncs, per una rampa que hi ha, que sí, la nit la tanquen, per visitar-la s'ha de pagar entrada. Està declarat Patrimoni de la Humanitat i realment donar un vol des de baix per tota la ciutat, la ciutadella aquesta, també és encantador, sobretot quan anem a la tarda, quan el sol baixa, que dona aquests colors tan atractius a la pedra. Lògicament, a dintre també té els seus atractius, però bueno, considero que ara en aquest moment potser no és el moment de comentar-los. Doncs el viatger quan hi vagi, doncs que s'hi passi un parell d'horetes ben bé i pugui contemplar el que s'està reconstruint, perquè han reconstruït bàsicament el que és la part externa de la ciutat que està il·luminada per la nit, però la part de dins és una feina que estan fent encara. També a costat, molt al costat de la ciutadella, hi trobarem els banys turcs, ni diem, però en sí, aquest cas diem banys sirians. Nosaltres hi vam anar amb aquests banys i vam tenir una mica de problema en el sentit de que hi ha uns horaris diferents per homes i uns altres de diferents per dones. Però gràcies a que érem uns quants, doncs, i no tenien, crec jo, cap compromís, ens van acceptar anar-hi el dia següent a la tarda, o tarda vespre, no? Llavors no van agafar compromisos de diguem-ne, d'habitants d'Alep, i vam estar nosaltres. També vull fer un comentari curiós, perquè allí m'hi vaig trobar amb un senyor italià, era una parella d'italians, és a dir, érem nosaltres i la parella d'italians, no? Que ens vam anar doncs, al bany de vapor, és a dir, vam parlar allí, estàvem parlant en anglès, però de seguida ens vam adonar que no eren anglesos i em vaig identificar que era doncs, d'aquí, que era català, no? I aquest senyor diu, vaja, jo he estat a Barcelona i la meva núvia va ser en un moment determinat la Tita Cervera, que va ser la Miss Espanya, la dona doncs, del Baron Thyssen. I bueno, vam estar parlant una bona estona amb aquest senyor que per cert doncs, era una miqueta de la jet set italiana i bueno, doncs la cosa va quedar aquí. Alep podem visitar un hotel. Podem visitar, també ens podem hostatjar, nosaltres ens hi vam hostatjar, que es diu l'Hotel Baron. És un hotel que va ser construït l'any 1909.
I quin ha estat de personatges famosos, no?
Exacte. Doncs en aquest hotel, fins a l'Alep arribava l'Orient Express i s'hostatjaven allí, no solament gent de l'Alep, sinó de gent de la zona, les contrades, inclús hi anaven de Damasc. Allí doncs, hi va estar l'Agatha Christie, que va escriure, no sé si part o tota la novel·la Assassinat a l'Orient Express, i va estar Lawrence d'Aràbia, que per cert, Lawrence d'Aràbia es veu que va deixar de pagar l'última factura.
Ah, sí?
Sí, la tenen allí amb un quadret. A l'Hotel Baron, diguem-ne, jo entenc que és bonic anar-lo a visitar, però per estar-hi, almenys per la part que em toca a mi, no vaig estar massa content. Perquè és un hotel ja decadent, no l'han renovat, allí veus uns quadres penjats a la paret, que els marcs estan tan deteriorats que els salten a trossos, a vegades doncs...
Vas pagar la factura?
Vam pagar la factura, sí, una miqueta a disgust, però vam pagar la factura. I el Ceres, per exemple, recordo que vam anar a esmorzar i a la cadira que vaig seure hi havia un clau que em va fer un set als pantalons. Em vaig queixar, vaig dir, bueno, escolta'm, això no pot ser. Oh, em van demanar disculpes, treuen la cadira, de llei, la posen en una altra taula i me'n posen una altra. Cap d'una estona, en aquella taula s'hi seia un altre senyor. Bé, bueno, ja no vull explicar res més. No? Entenc, repeteixo que val la pena visitar-la, però jo no aconsellaria doncs, hostatjar-s'hi perquè també és un hotel bastant caret.
Ja, ja.
Què tenim més a Alep? Hi ha carabassars, hi ha la gran mesquita. En aquest moment nosaltres no vam poder visitar-la, a pesar de que vam fer moltes visites precisament per poder-hi entrar, però està en reconstrucció, i no t'aclarien que no es podia visitar per això. Només se'n deia, torneu una altra hora. I bé, bueno, és una mesquita que val la pena, és molt semblant, almenys per la construcció, a la que hi ha la capital de Damasc. També hi ha el Museu de les Tradicions, que és molt bonic, i també hi ha la part, diguem-ne, de les esglésies ortodoxes gregues, hi ha una catedral maronita, hi ha una església armènia, que amb aquesta església armènia hi vam anar amb una missa. Unes misses que duren aproximadament 2 hores. Estan a mig camí entre els ritus coptes, sí, i el cristià. De fet, amb una entesa que hi va haver amb Joan Pau II, que abans estaven separats, doncs es va tornar a admetre el sí de l'Església Catòlica. A l'assistència a aquesta missa vaig considerar que era molt interessant perquè canten moltíssim, la cerimònia és molt diferent de les nostres i, bueno, vull dir que és una bona experiència. Bueno, deixem ja Alep i anem a fer unes visites en derredor, molt a prop d'Alep, que hi ha, per exemple, un fet molt curiós, que és la visita del monestir de Sant Simeon a l'Estilita. Explica'm una miqueta la història d'aquest senyor. Aquest senyor va néixer l'any 392, diu que era fill d'un pastor, i molt, molt jove va optar per viure en un monestir. Però al monestir es veu que no s'hi trobava massa bé, que ell volia una vida de seta, i se'n va anar cap a aquest lloc. Va agafar tanta fama, la gent l'anava a veure, a fer predicacions, i un dia, cansat de que el toquessin contínuament, doncs agafa una ferrada d'aigua i li tira amb una senyora. Aquesta senyora, que tenia no sé quina malaltia, es veu que es va curar. Sí. Lògicament la fama es va estendre i llavors va dir prou, s'ha acabat. I va fer construir una columna que tenia 3 metres d'alçada. Però continuaven venint gent, i continuaven venint més gent. Llavors, tot i els 3 metres, encara aconseguien tocar-lo, i llavors va dir, prou, s'ha acabat, i m'ha fet construir una de 18 metres. I llavors estava allí predicant. No tenia massa efecte per a les senyores, sempre quan predicava se les carregaven, però va ser considerat la persona o l'home més famós del segle en què va viure. Que de tot arreu del món cristià, a sempre peregrinacions per anar-lo a veure. Quan es va morir, allí van edificar un monestir molt maco, per cert, tot i que ha estat reconstruït, perquè els terratrèmols han passat molta factura, però és com un triple, una triple església ja amb plantes octogonals, realment molt interessant. Aconsellar-ho anar a veure. Amb la visita aquí al monestir de Sant Simeó, també vam arribar-nos a Indara, que és un temple hitita, que hi ha un temple hitita d'aquest tipus de temples que no n'hi ha molt pocs de coneguts. Està en una zona alta que, a pesar dels esforços que han fet els japonesos, allò s'està derruint perquè està en un terraplè de terra i no poden sostenir-ho.
Això dels esforços dels japonesos? Bastant.
Sí, amb estudiar la manera de que es pugui conservar. És un tipus de temple molt diferent dels que estem acostumats, perquè temples romans, temples bizantins, n'hem vist moltíssims, però d'aquest tipus de temples no n'hem vist. Que hi ha també unes estàtues fetes de basalt, hi ha un lleó tombat, hi ha a terra, hi ha unes empremtes d'uns peus enormes, enormes. Bueno, el significat tampoc no es coneix massa.
Yeah.
També un altre lloc que vam visitar, perquè ens queia també de camí, era Katura, on hi ha uns sepulcres romans esculpits a la roca. Bé, ens anem ja d'aquesta zona d'Alepo i ens anem altra vegada cap a Damasc.
En veig fent una quarta etapa,
No, esperarem que no.
En veig fent una quarta etapa.
Damasc ja en vam parlar. I sí. Volia parlar alguna coseta més, però penso que
digues,
ho deixaré
al tinter.
Llavors, des de Damasc vam visitar Malula, que en vam parlar l'altre dia, que és on el monestir de Sant Sergi, una iglesia molt petita bizantina, vam trobar amb una noia que parlava la mateixa llengua de Jesucrist, l'arameu, i que comentàvem l'altre dia que passaríem, doncs,
la veu.
Per tant, potser és el moment de que la sentim parlar.
أحمل بشمو طيب على رعا أبلح لحمح أخر يومح غفر لاح احتياطح أخمل ألحن غفريت تي مخط عمينح ولا فش التخلنح تغرب يوثا بس حسلنح مشاذا أم
El que hem escoltat és el Pare Nostre, tal com ja vam anunciar en edicions anteriors. Amb aquesta església era molt curiosa perquè, com moltes esglésies, està assentada sobre una anterior, diguem-ne, pagana, i l'altar sembla que s'ha conservat d'aquella època perquè té un forat lateralment que sembla que servia pels sacrificis que feien d'animals on baixava la sang de les bèsties, no? També té un altre quadre molt curiós on es veu el Sant Sopar, a diferència de com l'estem acostumats a veure, que la figura de Jesucrist està al centre. Aquí està en un costat molt més coincident amb doncs, la cultura, aquella cultura, perquè el que convida sempre està a la part lateral més a prop de la cuina per poder servir amb els seus invitats.
Correcte. Bueno,
continuem fins a Saint Naya, que és un convent de monges, on allí hi ha un retrat de la Verge Maria, amb el convent es diu també la Verge Maria, que diu que va ser pintat per Sant Lluc. Es pot visitar, no es divisa massa bé com és. I bueno, i l'últim lloc que visitarem serà Mar Musa, on hi ha una església que abans era un monestir, una església penjada dalt d'una muntanya que per accedir-hi doncs s'ha de caminar pujant uns esgraons, uns 20 centímetres, on allí es practica un ecumenisme on pot anar qualsevol que vulgui, de qualsevol religió, de qualsevol idioma, i allí es posen en comú moltes opinions i diferències, i el que es tracta precisament això de posar-se d'acord per edificar una pau en el món.
Escolta'm, tema del menjar, Síria. Mel, dàtils, pistatxos, el kebab, que són uns pinxos de carn, no? El kibe, que són unes boles fregides amb moresc.
Sí.
Es menja bé?
Es menja molt bé. Hi ha les mitzés. Les mitzés és una sèrie de plats que et porten, que són de verdures, són de salsetes, etc. I això et permet acompanyar el menjar que estàs fent, però diguem que amb una mitzé i un plat principal hi ha entens de sobres, que no t'ho acabes.
Hi ha una creva de cigrons també, i del verginia.
De cigrons, sí, l'hummus, el verginia no sé com se diu, però és boníssima, ni que m'encanta la verginia, la treballen però fantàsticament.
Tinc aquí apuntat també un altre menjar, un altre plat, que és el shawarma, que és un pa ple de carn de corder.
Sí. Ells també fabriquen un pa que és totalment pla, llavors posen carn de corder al mig i també posen verdures, etc. Llavors ho encaragolen i t'ho menges com si fos un xurro i està fantàstic.
Molt bé. Escolta'm, m'han entrat moltes ganes d'anar a Síria.
Sí, t'acabo d'explicar l'últim, que és a Bosra, que és una ciutat que està al sud de Damasc, on es conserva un teatre romà també fet de basalt negre, fantàstic, que cada 2 anys hi fan un festival internacional i que el que va a Síria hi ha d'anar, encara que li dediquem només un petit comentari.
Santi, 3 etapes a Síria, ha valut molt la pena, de veritat. M'ha entrat moltes ganes d'anar cap a Síria. Ja no sé si tu vols seguir portant el programa, jo me'n vaig cap a aquest país. Ha estat un plaer. D'aquí 15 dies tornarem amb un altre viatge.
D'acord.
Gràcies.
A vosaltres.
Santi Nogués, com sempre, el viatger de les maquinàries.
Amb aquest recorregut per Síria, molt ben explicat pel nostre amic i col·laborador Santi Nogués, tanquem el programa d'avui, determinat, caracteritzat per aquest viatge al bonic país de Síria i pel document biogràfic que hem fet amb el Josep Maria Donadeu del grup Lone Star. Adeu, fins la setmana que ve.